Regalat alguna cosa, David Guzmán, bona tarda, que no sàpigues on col·locar, alguna cosa lletja.
Una agenda electrònica, una vegada, que jo no faig servir agenda electrònica, ara ja no en tenim, d'això, però us en recordeu quan hi havia agendes electròniques?
Sí.
No, una vida curta, va tenir una vida curta.
Quin sentit tenia allò?
Perquè no hi havia mòbils d'aquests d'ara, smartphones.
Tenien un nom, però no em ve al cap.
Palm? No era una palm?
Això mateix.
Ah, una palm. Hola, és veritat.
Que podia servir per diverses coses.
Clar, és que de sobte, quan va sortir l'smartphone, dius...
I ara què fem amb totes les altres coses?
Què fem amb l'iPod? Què fem amb l'agenda electrònica? Què fem amb el rellotge? I molta gent s'ha tret el rellotge, perquè ja tens el mòbil, no? Realment. Molt bé, escolta'm...
Hi ha un oient que m'ha donat una foto als mitjons.
I l'estàs fent, eh?
Per favor, satisfés-lo.
Home, jo, escolta,
doncs avui vaig d'un elegant. L'altre dia que anava amb un verd i un vermell.
Trobo que sí.
Ui, són negres. Ui, ja està, negres. No té més.
No tenen forats.
Això és el més normal que has fet avui. El més estrany és deixar-me 7 cèntims a la taula, que no sé què és.
És que quin preu té el cafè aquí? No. Em sembla que val 21 o
21.
Com és possible?
Mira, escolti, no tinc monedes d'un cèntim.
Ah, jo sí. Jo en tinc per parar un tren.
Les llences.
Ah, sí?
Sí.
Jo el dic, no me la tornis.
Has provat mai de parar un tren amb monedes de cèntim?
No, parar, que he de parar. Com, tirant-li?
Home, no, no sé. Per parar un tren, sempre m'ho he preguntat. Quantes n'hi ha d'haver per parar un tren?
Però per posar-les a la via.
Ah.
Això ho fèiem, no? Posar una moneda a la via, llavors
sí, quedava plana.
Va ser tu.
Molt divertit.
Però això fins a quin punt és perillós?
No ho sé.
Bueno.
No ho sé, però ho
mai va passar res,
ho fèiem,
eh?
Ho fèiem.
Per sort.
Abans d'anar a robar cotxes,
sí,
fèiem
sí.
Coses així.
I rebentar fanals.
Exacte.
Coses que tradicions de quan érem joves, Sherman.
Sí,
no
senyor,
ho pots entendre.
El món era molt salvatge, Sherman.
Em quedo el cèntim.
El bola.
Sí, queda-te'l.
Que algú de Ser Unió no ens està escoltant, que ens expliqui per què vam cèntims la màquina i no.
I no, amb no sé.
La vida és molt difícil.
S'extercis.
Va, parlem de llibres?
Una mica de llibres, sí.
Vinga, va.
Què llegeix Mariano Rajoy? I Donald Trump? I Kim Jong-un? Ah, amics ciutadans, per les seves lectures els coneixereu. Potser aquest és el problema, que no llegeixen el que haurien de llegir i les lletres se'ls posen malament. Doncs tranquils, perquè ja tenim aquí el millor ministre de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, l'estimadíssim David Guzmán.
Bravo, David Guzmán, com sempre, explicant-nos protagonistes de... Per exemple, el primer protagonista és el biquini, però no el menjar...
Exacte,
la peça
no,
de roba.
No el menjar, no l'entrepà, que aquí es diu biquini, no?
Sí.
Perquè tenim una sala homònima on sí. Es veu que feien aquests entrepans...
D'aquí ve el nom de l'entrepà.
Això mateix, a la sala biquini, i d'aquí que després en altres llocs...
Però no vagis a Madrid a demanar
Espanya,
un biquini, perquè ja
mixto,
saps la broma que
això ho
faran.
Sabem, però la resta d'Espanya també es diu mixto?
Mixto.
Ho ignoro. Mixto.
I tu te'n vas a Badajoz i fan mixtos o no?
Mixto.
No ho sé, fa una cosa...
Investigarem.
Diferent. Bé, investigarem. En tot cas, el biquini, efectivament, no l'entrepà, sinó el vestit de bany.
I si a la platja vas,
no.
I si a la platja
ai.
Vas,
deixa,
i
és poesia, la platja
perquè si una cala et trobes, si una cala em trobo, si una cala trobem.
És que em fa molta pena aquesta cançó.
I si tu prens el sol, i si jo prenc el sol, i si prenem el sol. Que si jo bec una dona, si tu veus un home, si és que som nosaltres...
És tan bonica.
És bonica. Home, pensava que era un crit d'horror i veig que no.
No,
que
no, no, és fa pena de bonica que és.
De bonica que és molt bonic. Molt bé, gràcies, Albert. Pla. En tot cas, un llibre que recorre els canvis socials i de costums de diferents peces de roba de bany, però bàsicament, de, com diu el títol, l'increïble vestit bimbant.
Oh, sí, jo el tinc a casa, és llibre de capçalera.
De debò. Ròmul Brutons és un historiador, i a més editor en aquesta editorial, Albertí Editors, que té un munt... De fet, ha vingut algun dia a l'Estat de Gràcia.
Sí.
Ens va parlar de la revolució de les dones el 1907, era a Barcelona?
Certament. Té un munt de llibres que ha historiat, en fi, invents, joguines, de tot tipus de coses, i aquí és una història al banyador a través de a Catalunya, a través de la història, no? Des de, en fi, des dels bombatxos, el mallot, el dues peces... Estem parlant del segle XIX, les primeres remullades, fins a Barcelona 92, per tenir un arc temporal. I, aleshores, la gràcia de tot plegat és que el biquini retrata, segons ell, una època. Diu, el vestit de bany és el mínim de roba que una societat està disposada a tolerar en públic. I és una de les coses que últimament he vist, a més, a les xarxes i companyia, un cert debat sobre presència i absència de biquini, no?
Ha estat de la part de dalt, vols dir?
Sí, de la part de dalt, clar, el biquini hem d'entendre dues peces, no? Uh-huh. Perquè una de les coses que surten i és interessant és el monokini. El monokini
és un banyador.
Sí, el monokini no té part de dalt, és només la part de baix i llavors hi ha dues, no? Com una mena d'elàstics que te l'agafen.
Que incòmode, no?
No el vaig portat mai, no ho puc dir. Però això
no és el que portava en Borat?
Seria unes calces amb tirants?
Exacte, el monokini crec que és el que em portava en Borat, sí. Unes calces amb tirants.
Quedava molt elegant,
allò. El triquini, també, que també ha tingut... Al final és...
Ahir ens deia la Patrícia Centeno, que és el més absurd.
El triquini.
Sí. Que no va triomfat mai i que no.
No, no, però ha tingut una època, els banys públics, els balls, els balls privats. Úrsula Andrés, no?, que també va tenir un moment, sí. va popularitzar el biquini a tot arreu. En fi, al final és això, és a dir, com ha canviat la societat. És un, per tant, assaig sociològic i cultural que bàsicament parla de la llibertat a través de la moda de bany, evidentment, sí. No? I a cada època... Hi ha èpoques que és al·lucinant, realment. El llibre és molt xulo perquè hi ha els anuncis, fins i tot en blanc i negre, de cada època, que són d'una sofisticació, aquests vestits.
Mira, jo estic veient que està ple... O sigui, totes les pàgines tenen il·lustracions, fotografies, anuncis... És al·lucinant, aquest llibre, eh? Per exemple, de l'any 1947, uns anuncis del Cepu. Us en recordeu, del Cepu?
Oh, i tant.
Qui en calcula, compra en Cepu.
Sí, exacte. Doncs el Cepu...
Cepu, es venien... és? Era una cosa que nosaltres ja ens va agafar bastant...
Sí,
bastant
era abans de Galeries Preciados, no? Era el que
no.
Era...
No, jo crec
no,
que estava...
El Cepu era la Rambla Catalunya?
No, no, la Rambla de Canaletes.
La Rambla de Canaletes.
A mi el Cepu em sembla un monstre mitològic japonès.
Doncs era bastant així, això,
sí. Mira, un anunci del Cepu que diu, a tot de fotografies, no, dibuixos, il·lustracions de banyadors, i diu, apresúrese usted para aprovechar esta verdadera ocasión. Liquidamos buena mercancía y no restos de serie tarados. Diu, escolti, senyor...
És que existia aquesta sospita.
Hi ha una coma entre restos de serie.
Doncs no, i després...
Com un tuit argentí.
Una fotografia amb una noia amb un vestit de bany, sencer, i diu, 1958, el traje de baño sugestivo y correcto.
Esclar, wow. Aquest és el problema, quan hi ha...
Cuando puedes ser virgen y otro al mismo tiempo.
És molt bo, de fet, el títol del llibre, El vestit minvant, és a dir, t'explica com ha anat evolucionant la societat prenent com a termòmetre la manera com ens hem banyat al mar.
Sí, sí.
Perquè...
I com ha anat escurçant-se...
Comença el llibre, que jo recordi, amb la gent banyant-se vestida i amb uns canviadors que entraven gairebé pràcticament fins dins de l'aigua, no fos cas.
Sí. Vestits sofisticats, eh?
Home, sí, la gent...
Còmodes de nassos, vaja. Però...
Si la gent s'atabalava veient els turmells de les dones, no? Sí, imagina't com t'havies de banyar a la platja.
Ah, per això em deia el meu avi que la gent feia cua a les parades dels tramvies per veure els turmells quan s'aixecaven les faldilles. Jo pensava... Quina adolescència més dura.
Així era, exactament.
Mare meva, i que ballaven sardanes perquè botaven pits, i això era interessant.
Sí. Això també ha passat, sí.
En fi, doncs aquí ha tot recollit...
Per cert, el banyador sencer, ara ha desaparegut bastant, no?
No, al contrari.
Ha tornat?
Ha tornat,
sí. Està bé.
Tipus vigilants a la platja.
Sí, però de moltes maneres, però vull dir que...
No una peça única de dona.
Peça única.
Sí.
Ha tornat, sí?
A mi m'agradaria molt sentir un fabricant...
Tu fas pinta d'eslip, eh?
Sí, pots comptar. Eslip de què? És molt incòmode, l'eslip.
Sí, ja ho sé. L'altre dia ho parlàvem.
Ai, però... sí, a veure com ha quedat l'enquesta.
Sí, vam fer una enquesta si la gent... gent del públic, amics i estimats, sou a favor o en contra de l'eslip? O banyador llarg? En general, què diríeu?
Que vaig poc a la platja.
Bueno, no,
però pots anar a la piscina.
Però què creus? Què creus?
No, un així, tipus short, més.
Short, eh? Sí, més short, sí.
I tu... Jo crec que l'eslip deu ser més còmode.
Depèn, si és per
no, natació. Si va per gust, no, m'imagino.
Per comoditat no crec que sigui el problema. El problema és que jo personalment em sento molt estrany, com molt despullat, com molt apretat, no?
Sí, sí. Entre l'eslip i el despullat, si us plau, practiquem el naturisme, no? És a dir, no hi ha...
No sé. Cadascú al seu gust, no ho sé.
M'agrada tant la tolerància del públic d'avui.
Totalment mitjón, si li agrada, l'altre l'eslip, si li ve de gust...
Sí, molt bé, molt bé.
Clar,
sí,
és que es tracta d'anar còmode, cadascú al seu estil.
Absolutament.
Correcte, la nostra enquesta per això dona un 82% de vots al no, eslips no,
slips
i el 18% diem, sí, vinga, dale. Fins i tot el Carles diu que és supercòmode.
L'eslip?
Sí, sempre amb eslip, molt més còmode i deixa una marca molt sexy.
Ah, això sí que... Això sí que
un altre factor que no havia...
Sí, perquè la marca del bòxer, com si diguéssim, és una mica allò...
De ciclista.
Sí, de paleta, o de... Sí, bueno, en general... Molt bé, doncs ens quedem amb aquest increïble llibre que es diu L'increïble vestit minvant del Ròmul Brutons. Val molt la pena, eh? De veritat, per repassar la història d'aquest país i del banyador.
Va, anem a jugar una mica?
Sí.
Amb el segon protagonista, perquè
ens fem
que ganes de literatura lúdica l'altre dia.
Ai, sí.
Avui sabrem
com convertir títols i autors en un repte que m'agrada molt més que el sudoku. Gràcies aquí a Umberto Eco, que ens ha fet patir, somiar, jugar també, i els seus diaris mínims, que eren reculls, és a dir, els diaris mínims són reculls dels articles que ell va publicar als anys 50 i 60, on bàsicament jugava i feia jocs amb la tradició, amb un munt de manifestacions diverses de la cultura de masses. Per exemple, hi ha un apartat en el que en l'edició que porto, que és la que va traduir Lumen, Segundo Diario Mínimo, manuals d'instruccions, no? Ell explica com fer l'indi, L'indi de pel·lícula, l'indi de western, i t'explica com atacar una diligència, per exemple. Hi ha un manual d'instruccions que t'explica com seguir un manual d'instruccions, cosa que és fantàstica, és un metamanual d'instruccions. Com menjar en un avió, tot això amb una experiència personal d'Humberto Eco tornant d'Amsterdam i amb una mica de casino allà amb el menjar i l'avió, tot plegat, tot aquest apartat. Després hi ha, en fi, articles diversos, tots ells amb molta ironia i amb molt d'humor, que això és una cosa que ens fa falta avui en dia, però jo el que em volia centrar era en un joc que ell planteja i que recull, que són els Irko-Cherbi. Un irco-cèrvol és un animal mitològic que és, com el seu nom indica, meitat cabra.
Home, el seu nom indica...
Si
saps llatí, clar.
Meitat cèrvol. La part d'aquesta sí, no?
Sempre amb obvietats, el David.
Per favor.
Què vol dir? Que són combinacions canviant el nom i creant un nou, no un animal en aquest cas, sinó canviant el nom de l'autor i el nom del títol per crear una nova creació. Mira, jo us he fet una còpia de tot això. Uh-huh. Per mi, l'exemple lluminós d'un irco-cèrvol és, en lloc de Dashiell Hammett, coneixem Dashiell Hammett, el tenim al cap, Dashiell Hamlet. I, per tant, l'obra no seria el falcó maltès, sinó el falcó danès.
Sí? Està bé, està bé.
Perquè, com sabem, Hamlet era el príncep de Dinamarca, no? Però, per exemple, si anem al misteri, al novel·la de misteri, tenim Agatha Christie amb els seus 12...
Apòstolets.
Apostolets, no?
Ah, val.
En comptes de 12 apòstols. Arthur Conan Doyle.
Canon. El canon del... canon del, del... no sé.
Estudi fotogràfic en escarlata.
Oh! Això, tot això ho diu Humberto Eco?
Sí, sí.
O què li passava aquell dia?
Aquell dia i tota la vida.
És molt més llarg.
Una mena de...
Una sopa de macoles.
Si hagués tingut Twitter, estaria tot el dia dient coses.
Era tuits abans de la lletra, sí, sí. Bram Stoker. Danses transilvanes.
D'acord.
Clark Kent, m'agrada molt Clark Kent, crítica de la kriptonita pura.
Bona.
Fyodor Tolstoyevsky, guerra i càstig.
Ui, és etern, aquest.
Aquesta és boníssima. Aquesta pot colar en molts entorns. Et
serveix de tauleta de nit, aquest
llibre. Ortega i Cassett. La gravació de les masses.
Molt bona. Ortega i Cassett m'agrada.
John Le Carré. Hola, Rafaela, soy el infiltrado.
Mira, mira què fa l'Humberto. Enteren.
Woody Allen.
Woody Allen.
Star Wars Memories.
Meravellós.
I moltes altres.
Oh, Irko-Cherbi, sí, que bonic.
Són molt xulos, són molt xulos. I a més, és viciós, eh? Jo he estat alguna tarda intentant allà, a veure quants em penso, quants me'n surten. I... També es poden fer en pel·lícules, eh? En pel·lícules, i barreja pel·lícules i llibres. Quina vaig trobar que em va divertir? Sí, la Rosa Porpra del Caire, amb una novel·la de Baz Montalbán, no? Perquè ara no recordo qui. Ah, sí. La Rosa d'Alexandria, Porpra del Caire.
Toma ja.
Barreges d'aquestes que podrem...
Jackson Pollock. Pintat, malditos.
Veus?
Està molt bé. Hosti, què li passa a Humberto Eco, de veritat?
Sí, ens ha llegat grans coses, no només el nom de la Rosa i Jorge de Burgos.
Pues sí, era superdivertit, Humberto Eco.
Sí?
Té un munt
d'ací, sí.
El primero i el segundo diario mínimo són tot...
Jo demanaria a l'edició en català, en blog, que, si us plau, algú s'hi posi a traduir-los en català, perquè no els tenim. No. Hi ha una feina important que aquí hem de remarcar d'Helena Lozano Miralles, és el cas de la traductora al castellà, però és que el català no hi és, diria.
Doncs queda aquí la reclamació.
Molt reclamat, molt reclamat. I un altre dia us proposo, juguem a la redacció...
Irko-Cherbi.
Irko-Cherbi.
Molt bé, fantàstic.
Tercera, també encara lúdica, la cosa.
Vinga.
Tercera recomanació, més estiu, perquè l'altre dia no vaig acabar, em va quedar a mitges, si recordeu, parlàvem d'aquest assaig també sociològic, que es diu La canción del verano,
sí.
Guillem Martínez.
Sí, sí,
dir,
sí.
Era un assaig, però ambientat en les cançons de l'estiu. La segona part, que al final, recordeu que el que havíeu de fer és endevinar, situar cronològicament, ubicar cada cançó.
Mm-hmm. Sí, estem i tant. En la va, cosa? Som-hi. Sí, sí, estic preparadíssim.
Home.
El karaoke de l'Estat de Gràcia.
Oh, my loving!
Hem de dir l'any?
Encara ets aquí, David?
Sí. Us he de dir que recordo un concert, el primer concert que vaig anar a Paul McCartney, que era la gira Off the Ground, la primera gira en la qual...
Perdona, has anat a més d'un concert de Paul McCartney?
Sí. D'acord, endavant. La primera gira
estàs
en la qual
bé,
tocava, sí, tocava cançons dels Beatles, va arribar el moment de... va cantar Oh, my loving, que, com sabem, és una cançó dels Beatles.
I tothom va fer palmes.
I enmig, no, pitjor, enmig del d'allò, tot el Sant Jordi, el Palau Sant Jordi, naino, naino,
naino,
naino, naino, naino.
Millorat una cançó teva, ho has d'assumir. Els Manolos van millorar la cançó dels Beatles.
Ai, no, ai, no, no. En tot cas, Saps quin any sonava
92.
All My...
92.
Sí, senyor.
All My Loving.
Ens sabíem, està això. Va, una mica més. Feu el cotxe.
Molt bé, una mica més difícil.
Va, més difícil, més difícil.
No voy caminando por la plaza.
Ja, espera un moment. Calleu, que aquesta és molt bona, eh?
Dícete feliz
en la montaña.
Que hace mucho tiempo
que no sale.
Dice que feliz
en la montaña.
Que hace mucho tiempo que no sale.
Aquesta és gran.
Ay, que le estará pasando al pobre pie. Que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al
pobre pie. Jo dic... Puc jo?
Sí, home, i tant.
Jo, 96.
Sí, una cosa així.
Més.
98.
No, el públic
99.
Mira algun any?
No, 2000?
No, 2000.
No,
99.
99. 99, Triana Pura, i cantava Esperanza, la del Maero.
Uau.
Amb aquest Prove Miguel, un grup de...
Jo recordo ser petita i sentir estupor total amb aquesta cançó de l'estiu.
Ja intuïes que aquí hi havia un món.
Intuïa que era molt diferent de les altres, però que a tothom li encantava.
Va, una altra cançó quan la Sharma era petita.
Sí.
Que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vento.
Mata aventures.
Ai, que bonic. Jo ja havia nascut? Per poc, eh? Però sí.
Diria que sí. Per poc, efectivament.
Però llavors no ho pot fer el càlcul, ella. L'haurem de fer nosaltres.
91. Jo no la recordo.
93.
No. 95.
94?
No. 96.
Fa molt poc que havies nascut realment.
El 90?
Sí, exacte.
90.
Juan Luis Guerra, 1990. Ojalá que lloca.
Cançó protesta, eh, en el fons.
Sí, sí.
Hi ha un ritme que no estem acostumats a sentir cançó protesta.
Però és així, és així.
L'últim, veu que estem passant aquestes cançons i estem fent aquest joc perquè estem repassant el llibre aquest fantàstic del Guillem Martínez.
La canción del verano, 30 años desde sus veraneos, Guillem Martínez, que és una història de què ha passat en aquest país anomenat Espanya, en fi, a través de les cançons de l'estiu i amb un retrat sociològic i polític que inaugura l'estudi sobre la cultura de transició que ha fet i ha seguit fent i continua fent Guillem Martínez. Bé, últim cas, una cançó doble, i ara veureu per què. En tot cas, primer ubiquem-la en el temps.
Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú sin amantes. ¿Quién se puede
sí, aquesta cançó no
la tallem, no la podem tallar.
No es pot.
No, més, no,
tanta energia.
No es pot.
És un geyser.
No té... És timeless, no?
Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.
És que és com les cançons bones de Boni M. És impossible no escoltar-la, no ballar-la.
Fa gràcia perquè en italià diu busca't un altre més bo que no tingui problemes.
Sí.
Com dient, si et deixes perquè té un problema.
Trobi un altre più bello que problemi no n'ha.
Any 79. Sí, senyor.
Molt
any 79.
Bé.
I polèmica a la versió espanyola, una cançó que va ser censurada. Atenció, hem sentit la tonada. Sentim la versió oficial, la que va ser despullada de qualsevol prejudici sexual.
Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que viviendo enamorada en el sur se pasa mejor. Para enamorarse bien hay que venir al sur.
Però, perdona, si estem parlant del 79, per què hi havia censura?
I a més anava més de pressa, és com que passi ràpid aquesta cançó.
Sí, massa ràpid, també t'ho diré.
Ojo, que diu sin amores, no sin amantes.
Sí, sí.
No sabia, no tenia ni idea de que havia estat censurada.
Para enamorarse bien. Ai.
A veure...
A més, aquesta versió no té gens de...
No flueix.
L'altra és molt més sexual.
No té swing, clar.
Home, aquesta cadència.
Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú sin amantes. ¿Quién se puede consolar?
Sí, señor.
No le agreguem mai prou a Rafael de Cava.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Doncs feu una cosa. Us poseu Rafaela Carrà en bucle i llegiu aquest llibre fantàstic de la Canción del Verano del Guillem Martínez o de l'Humberto Eco o aquest del vestit minvant, l'increïble vestit minvant del Ròmul Brutons. I, escolta'm, David, moltes gràcies.
Ens veiem la setmana que ve.
Vinga.
Encara.
Adéu, fins ara.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.